Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Una baralla per una discussió de trànsit ha acabat amb una persona morta aquesta matinada al centre de Reus, al carrer de l'Amargura. Els fets han passat cap a les 6 del matí. De moment es desconeixen més detalls sobre la víctima i també de les circumstàncies exactes. Els Mossos d'Esquadra han obert a conseqüència una investigació per tal d'esclarir els fets i no consta cap persona detinguda. I pel que fa a la mobilitat, es complica ja la situació. Les carreteres catalanes aquest matí es detecten de moment retencions a l'AP7 entre Llinars i Montmeló, en sentit Barcelona i Tarragona, per un camió avariat que talla un carril dret, i també a la C58 entre Barcelona i Ripollet, en sentit Terrassa, per un altre camió avariat. També cues a la C60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, a la C17, de Parets a Mollet, en sentit sud, i també a la 2 a Pallejà, a la B23 al Papiol, i finalment també a la C31 i C32 a Gavà. A més, també continua tallada la C16Z per despreniments a Puig-reig i es registren retencions a la B20 en ús de Trinitat per un accident. A més, també recordem que a partir d'avui queda tallat un carril per sentit a la Ronda de Dalt de Barcelona entre les sortides 5 i 6 per obres. I el trasllat dels 71 pacients de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès a altres centres sanitaris ha finalitzat aquest diumenge després que l'hospital quedés inoperatiu per les inundacions causades per les fortes pluges del dissabte. L'aigua va afectar els generadors, deixant el centre sense subministrament elèctric. Inicialment només es va tancar el servei d'urgències, però finalment s'ha clausulat tot l'hospital. Els pacients s'han derivat a diversos hospitals de l'entorn i també a centres de Vilafranca. Es preveu reprendre l'activitat en les properes 3 setmanes. I seguint amb els efectes de la Dan, els bombers de la Generalitat han suspès la recerca de dues persones que, segons un testimoni, haurien estat arrossegades pel riu Foix a Cubelles dissabte al vespre. Tot i no constar, de moment, cap denúncia de desaparició, els serveis d'emergència s'han estat buscant-les durant la nit i el diumenge a la llera del riu, la platja i també al mar. A banda, també continua tallada la TP2124 Banyeres del Penedès a causa precisament d'aquestes inundacions. I una persona moria ahir al matí en caure per un barranc a la zona de les escales de Pobres a Monistrol de Montserrat al Bages. Tot i les maniobres de reanimació dels cossos d'emergència, la víctima va acabar morint després de ser evacuada amb helicòpter. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud, però predominarà generalment el dia assolellat. A partir del migdia sí que creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que deixaran inclús algun xàfec i augmentaran els núvols també al vessant nord del Pirineu. Pel que fa a la temperatura, els valors més alts avui pujaran amb uns valors que arribaran als 36 graus a Ponent i a la Catalunya Central.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
D'un estiu s'han mercat, viure desconnectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més.
I així és com volem començar amb la banda sonora d'aquest estiu, la veu del Marc Andorell, per cert, que estarà amb nosaltres, serà un dels primers convidats i amb aquest desig compartit de tornar a viure un estiu com els d'abans. Benvingudes i benvinguts a una nova temporada de l'Obert per Vacances, el magazín de les ràdios locals de Catalunya, o millor dit, corregeixo, el magazín d'estiu de les ràdios locals de Catalunya. Avui arrenquem aquest viatge i que ens portarà plegats fins al darrer matí d'agost amb moltes ganes de construir un estiu ple de moments autèntics.
Vull reviure aquests moments.
Volem recuperar aquella sensació d'aire càlid a la cara mentre sona la nostra cançó preferida. Volem tornar a recórrer pobles, conèixer gent, compartir històries i rialles a la fresca i, si fa calor, fer-la més amena. En definitiva, sentir-nos part d'una comunitat que batega al ritme del territori. Encetem la ràdio, encenem la ràdio perquè hi entri l'estiu. Comencem, Sony, que ja hi som, oberts per vacances.
Com els d'abans, com els d'abans, com els d'abans. D'un estiu sa...
9 i 5, obrim per vacances. Avui és el primer de 34 programes que compartirem plegats. Ens volem preparar en cos i ànima per poder aguantar tota la temporada de l'Obert per Vacances, i així que li hem demanat a la nostra companya Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio que ens proposi una activitat, un pla, per posar-nos justament a punt per aquest estiu que ja tenim a sobre, i és el moment de parlar amb ella. Núria Cartanyà, com estàs? Bon dia.
Manel, bon dia, Manel. Com estem?
Doncs molt bé, però jo crec que podria estar una mica millor si em portes un pla, sí, que, no? Escolta, em relaxi una mica, em posi una mica to, em comenci a fer entrar ja aquestes ganes de viure l'estiu, però fer-ho amb tranquil·litat, saps? Perquè això serà llarg.
Sí, t'entenc, t'entenc, em representa. No? Arribem una mica cremadets, arribem, i no pot ser.
Perquè és veritat.
Justament ara hem d'encendre la metxa de l'Obert per Vacances. A veure, pensant aquí a Tarragona, què podem fer per agafar energia i una mica d'equilibri? Mira, tres propostes.
Val.
I després jo trio, vale? Mira.
Perfecte.
Podem anar a prendre unes aigües termals i a fer-nos uns massatgets en un balneari que hi ha aquí a prop de la platja.
D'acord.
Podem també fer una sessió de ioga, pilates i estiraments, també a prop de la platja. Mhm. O també hi ha la possibilitat de fer-nos uns batuts d'aquells multivitamínics i superpoderosos.
Aquests m'agraden.
Ja veus que... Sí, no?
Sí, sí, sí.
Però platja
sí,
sempre.
Escolta'm...
No tenies, però a prop de la
exacte,
platja,
tot a prop, diguem, de la platja o a prop de la piscina. Avui serà platja perquè els nostres oients també s'ubiquin al que farem cada dia amb la Núria Cartanyà aquestes primeres setmanes de l'Obert per Vacances. Serà cada dia anar a un lloc diferent en directe, i el que farem en aquesta primera connexió, la Núria ens proposarà tres opcions, que ja les ha explicat perfectament, i vosaltres, a través de les xarxes de l'Obert per Vacances, a través de l'Instagram de l'Obert per Vacances, heu d'escollir quina creieu que serà d'aquestes tres opcions, i a la segona hora del programa la resoldrem. Per tant, aquestes són les opcions que avui teníem. Aigües termals i massatges en un balneari.
Aigües termals.
Què més?
Sí. Aigües termals, massatges en un balneari, ioga. Ioga i pilates i estiraments, o batuts de multivitamines.
Perfecte, doncs ara mateix, en uns instants, obrirem aquesta enquesta a les nostres xarxes i vosaltres ja podeu començar a fer xup-xup i a veure si l'encerteu. Núria, queda't allà, i sigui el que hagis de fer, espera'm, que d'aquí una estona ho farem plegats.
Ho farem junts, però a mi què em toca, cap a quarts d'11?
Més o menys, aproximadament. Sí. Cap a... Exacte, abans d'acabar la segona hora del programa, anirem amb tu. Per tant, facis el que hagis de fer, espera'ns, que ho farem plegats amb tots els oients de l'Obert per Vacances.
Sí, vaig tirant cap a la platja, us espero.
Molt bé, gràcies, fins ara.
Sintonitza Obert per Vacances.
Amb els pocs dies que portem d'estiu, hem tingut diversos incendis a Catalunya i, malauradament, també hem de lamentar la mort d'un bomber. I és que hem tingut una primavera molt plujosa i una entrada d'estiu amb molta calor, un panorama que afavoreix l'aparició d'incendis al nostre territori. Comencem sabent l'última actualització de l'Ebre i les conseqüències d'aquest gran incendi. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Bon dia. Els bombers confien donar per extingir l'incendi de Paüls en les properes hores. Aquest matí es desplaçaran fins a la zona afectada alguns efectius per acabar de supervisar el terreny. Tot i les intenses pluges d'aquest dissabte, més de 100 litres per metre quadrat als ports, els bombers encara havien detectat aquest diumenge alguna soca fumejant. El foc es va donar per controlat dijous a la nit i ha cremat un total de 3.321 hectàrees. De moment no es coneix l'abast dels danys que ha provocat aquest incendi. Tot just ara, els municipis afectats comencen a fer balanç. L'Ajuntament de Paüls ha convocat aquest vespre una reunió amb els veïns per fer una primera valoració dels danys a les seves finques, conreus i infraestructures. A Xerta, on el foc ha afectat entre un 30 i un 40% del terme municipal, avui mateix es comencen a retirar arbres cremats per reobrir camins. A més, aquesta setmana, diversos serveis de la Generalitat es desplaçaran fins al municipi per facilitar ja la tramitació de reclamacions dels propietaris. La presidenta de la Diputació de Tarragona visita avui els municipis afectats per l'incendi i aquesta tarda es reunirà amb els alcaldes de Paüls, Xerta, Alfara de Carles i l'alcaldessa d'Aldover per determinar el suport que oferirà l'ens provincial. Roger Avinyó és l'alcalde de Xerta.
I per la tarda tindrem reunió de los alcaldes en Diputació, amb la presidenta, el Consell Comarcal, pues, bueno, una mica per encarar des de Diputació quin suport ens donen per poder, en primer lloc, pues, bueno, veurem com gestionem tota la zona que s'ha cremat, tema els arbres morts, s'hauran de tallar, com ho gestionem en el tema dels propietaris, perquè quasi tots són finques particulars.
El debat sobre la gestió forestal torna a ser damunt la taula. Els alcaldes afectats reclamen més llibertat per actuar dins del parc natural i netejar els boscos. També exigeixen que d'una vegada per totes es redacti el pla d'incendis del Parc Natural dels Ports.
Gràcies, Núria. I precisament avui volem parlar de la superfície forestal que tenim a Catalunya i de la seva gestió. En parlem amb la Cristina Cantal de Ràdio L'Escala. Bon dia, Cristina, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs aquí un estiu més a l'Obert per Vacances i, com dèiem, sí, amb ganes de parlar de gestió forestal, però si us sembla, primer ens posarem en context. I és que a Catalunya tenim un 64% del territori de superfície forestal, però en contrapartida només un 41% d'aquesta superfície és arbrada, és a dir, el bosc. I d'aquest només un 1% és bosc madur, és a dir, aquell que ha arribat al final de tot del seu desenvolupament. A més, un 76% del bosc de Catalunya és privat i aquesta és una dada molt important a l'hora de parlar de la gestió del bosc. I per això doncs, avui ens acompanya en Jordi Terrades, que és gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris i Propietàries Forestals. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Primerament, posa'ns en context. Què és Boscat i què porteu a terme?
Mira, Boscat és una federació d'associacions de propietaris, és a dir, és una entitat de segon nivell que el que fem és agrupar a diferents associacions de propietaris que hi ha arreu de Catalunya. En concret, n'agrupem unes 28 associacions de totes les províncies.
De fet, Jordi, us hem d'explicar també als oients de l'Obert per Vacances que justament en el dia d'avui, per tant, màxima actualitat, s'espera que el president Salvador Illa reuneixi amb els alcaldes de la Segarra, justament doncs, també per conèixer les inquietuds i també les sol·licituds que fan després d'aquests incendis. Però fa uns dies, qui passava per la Segarra era el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que deia justament això.
Hem de fer un canvi substancial en la gestió forestal i la gestió del territori. Estem jugant amb foc. Patirem desgràcies en el futur importants amb el canvi climàtic, l'augment de les temperatures i l'abandonament dels boscos i les dificultats per gestionar la massa forestal. I aquí estem preparant ja també diferents mesures des del govern, ja les estàvem treballant però les anunciem aquí. Primer de tot, per actuar de manera urgent a les franges de zones habitades. Per tant, hi ha moltes franges de masies, urbanitzacions, pobles que no tenen franges de protecció, punts d'accessos, punts d'aigua.
De fet, un missatge...
Jo tinc 17 anys, he viscut focs. Poden morir com aquest?
De fet, un missatge clar, el que donava el conseller. Jordi, què en penses al respecte?
Bé, doncs és un missatge perfecte en el sentit de que la priorització en la gestió forestal ha de ser aquella que sigui destinada a la protecció de les persones. Llavors és cert que al voltant de les franges, dels nuclis habitats, al voltant de les urbanitzacions i de les masies, la pròpia llei determina que hi ha d'haver una franja de protecció de 25 metres on la densitat dels arbres és molt baixa perquè el foc no pugui propagar-se lliurement. Llavors és evident que la primera priorització que ha de tenir el govern sigui precisament per defensar les persones del risc de l'incendi. Però això ha d'anar més enllà. No? Al final, el problema és tan gran que al final s'ha de prioritzar i trossejar. La prioritat 1 és defensar les persones, però després hem de pensar en com evitem que aquests incendis se'ns facin molt grans, com és el cas de la Segarra o com és el cas de l'incendi de l'Ebre.
I com s'hauria doncs, de fer aquesta gestió dels boscos, Jordi? Perquè, òbviament, tot té un cost.
Sí, evidentment, i un cost molt elevat, de fet, perquè estem parlant de xifres molt importants en el sentit de que a Catalunya doncs, tenim aproximadament uns 2 milions d'hectàrees forestals i els propis bombers ens han determinat, amb els seus estudis, quines són les zones prioritàries que s'hauria de treballar de forma més urgent per prevenir un gran incendi forestal. Són aquests incendis que surten de la capacitat d'extinció dels bombers i llavors hi ha unes zones estratègicament definides en el territori doncs, que ells diuen que són prioritàries per gestionar. Fer l'execució d'aquestes actuacions forestals estaria al voltant dels 400 milions d'euros. El problema el tenim quan aterrem a la realitat i veiem que el pressupost per prevenció d'incendis en boscos privats és de 4,5 milions d'euros. No? Llavors, clar, tenim un desfasament molt gran entre el que realment necessitaríem per fer, el més prioritari que ens diuen els bombers, i realment el que podem executar cada any els propietaris privats. sobretot tenint en compte que sense aquests ajuts la major part dels boscos de Catalunya no es poden gestionar perquè econòmicament no és viable. I per, quan dic això, el que vull dir és que el cost de netejar aquests boscos, de tenir-los ben gestionats, de reduir la densitat d'arbres, de que allò tingui una estructura correcta perquè el foc no propagui de forma descontrolada, doncs això té un cost molt elevat, que el valor de la fusta que se'n pot extreure no acaba compensant els costos dels treballs. Mm. Per això els propietaris forestals demanem doncs, que hi ha d'haver més suport públic en aquest sentit per fer sobretot aquestes actuacions que, tot i sent boscos privats, són en benefici de tota la societat. Perquè al final els incendis afecten a tota la societat i els boscos els necessitem, de fet, totes les persones, perquè els boscos, gràcies a ells, tenim més aigua, ens ajuden a regular el cicle de l'aigua. De fet, si fem una bona gestió forestal, podem tenir un 30% d'aigua més disponible pel consum humà. O també el necessitem per lluitar contra el canvi climàtic. Contem que és l'única eina que realment tenim disponible per fixar carboni de forma a llarg termini, no? Clar. Llavors, la gestió d'aquests boscos és absolutament necessària.
És necessària, de fet, ens parlava justament doncs, que calen moltes més ajudes, subvencions doncs, per fer front justament a aquests 400 milions d'euros que dèiem. A part de la part monetària, de la part dels calés, ens falta també estructura per estar preparats també per atendre el foc i per poder, doncs, d'alguna manera, parar les seves conseqüències?
Si entenem estructura com a infraestructura sobre el terreny, sí, tenim manques d'infraestructura. Però, de fet, és una desigualtat una mica... És una manca bastant desigual en el territori. Val? Tenim la província de Barcelona amb una infraestructura de prevenció d'incendis molt potent, perquè des de fa molts anys la pròpia Diputació, en conveni amb els ajuntaments, les ADFs i els propietaris forestals, ha tingut un programa d'arranjament de camins estratègics per la prevenció d'incendis, una xarxa de punts d'aigua molt extensa, i tenim una província molt ben equipada i les altres províncies doncs, segurament no estan tan equipades, no? Llavors, clar, realment això hi hauria de ser hi hauria una distribució homogènia d'aquest tipus d'infraestructures, perquè al final la infraestructura el que permet és que els bombers i els mitjans puguin arribar el més ràpid possible. I els punts d'aigua ens permeten doncs, que puguin recarregar d'aigua també amb una freqüència molt més alta. Això és el que fa que la resposta immediata pugui ser molt més contundent, que és absolutament necessari amb el tipus d'incendis que tenim avui en dia, perquè si se'ns fan grans ja és molt difícil llavors poder-los atrapar pels bombers. Llavors, per això és molt important la resposta inicial que pugui ser molt ràpida, i això sobretot depèn de la infraestructura sobre el terreny. Però a part d'això hi ha un altre tipus d'infraestructura que és la tenir els boscos preparats. És a dir, si tenim els boscos preparats perquè no cremin de forma tan intensa, doncs evidentment quan els bombers arriben la seva actuació és molt més eficient. O si més no, tenen oportunitats per extingir-lo. Perquè haureu sentit en els mitjans que sovint els bombers parlen de que el foc ha sortit de fora de la seva capacitat d'extinció. Uh-huh. El que es tracta és que tinguem un territori preparat perquè el foc, quan cremi, perquè el tindrem igualment, estigui dins de la capacitat dels mitjans d'extinció.
Dèiem abans doncs, que només un 1% del bosc és madur, que vol dir doncs, que tenim molts boscos joves. No? S'han cuidat aquests boscos? Perquè parlaves abans també de la fusta. El tema de com hem tractat la fusta i per què la necessitem també ha canviat en les darreres dècades.
Sí, de fet, ha canviat molt i canviarà més, no? La fusta, de fet, és un material excel·lent que hem de redescobrir també en molts aspectes i que, de fet, ja està passant, en el sentit de que fins ara, tradicionalment, la fusta aquí a Catalunya ens ha servit per fer embalatges de fusta, per fer palets, i les noves aplicacions que està podent tenir la fusta doncs ens permeten fer molts altres productes. I, de fet, l'ús de la fusta ens permet, bàsicament, reduir la petjada carbònica que tenen les nostres activitats. L'ús com a biomassa, per exemple, ens serveix per tenir una energia propera, local, i permet a les indústries doncs, deixar de consumir gas o deixar de consumir gasoil. Tenim nous bioproductes que es fan a partir de la fusta, com per exemple doncs, teixits, la roba mateixa, ja tenim empreses a Espanya que fan roba a partir de la fusta. Tots els productes que venen derivats del petroli es poden substituir per la fusta. Tenim també un altre camp que està apareixent nou, que seran els combustibles per aviació de segona generació, que també la seva base serà la biomassa. I llavors també tenim un altre element clau, que serà la fusta constructiva. És a dir, ja tenim a Catalunya una planta que està a punt d'entrar en operació, que podrà fer, a partir de la fusta dels nostres boscos, construir edificis a partir d'aquesta fusta. I això, al final, el que ens permet és que aquell carboni que ha capturat l'arbre durant 70, 80, 90 anys, el convertim en un edifici i, per tant, aquell carboni el tenim capturat durant 100 o 200 anys més, el que serà la vida útil de l'edifici.
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer Obert per Vacances d'aquest estiu del 2025. Esperem justament doncs, això que explicàvem al principi de la conversa, que sigui un estiu tranquil i més enllà doncs, d'aquesta precipitació que a vegades tenim justament quan parlem d'incendis, que és quan ens en recordem nosaltres, la part civil, el poble, doncs, de la necessitat de tenir justament doncs, aquests terrenys nets, cuidats i amb el màxim de respecte possible doncs, que ens permetin tenir un estiu el més tranquil possible. Gràcies per haver passat avui per l'Obert per Vacances.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I gràcies, Cristina. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies. Fins la propera.
L'any 1986 es va crear el Consell Supervisor integrat per membres de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT amb l'objectiu d'estudiar les denominacions especialitzades que podien ser inadequades en català com els manlleus d'altres llengües i proposar si s'esqueia alternatives. Al llarg d'aquests anys del Consell Supervisor han fet 740 reunions i han normalitzat més de 11.000 termes de tots els àmbits d'especialitat que es poden consultar unitàriament a la Neoloteca. Un dels primers termes normalitzats va ser peeling. Atenció amb l'any que us he dit, el 1986, perquè avui ens donaran moltes pistes d'aquest programa. Avui descobrim justament aquesta paraula amb la Teresa Cabré.
El diccionari TERMCAT.
40 anys, 40 paraules.
1986. Peeling. Operació de treure amb un producte cosmètic la capa més superficial de la pell per eliminar-ne les cèl·lules mortes.
Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans.
Peeling és una paraula molt significativa en la història de la normalització terminològica del TERMCAT. Primer perquè va formar part del primer vocabulari que es va normalitzar i que vam revisar en aquella època, era l'any 85 que es va muntar i el 86 es va revisar aquesta paraula, que ja havia estat acabat el vocabulari, però que és una paraula que té connotacions molt curioses, perquè, esclar, el món de l'estètica requereix un cert glamour. I aleshores, és clar, com havíem de reemplaçar un anglicisme i donar-li un nom en català? Els noms en català, que eren els que deia el diccionari, havia de ser, com de fet ara està aprovat, decapatge. A mi, decapatge em sona bàsicament als mobles, treus una capa dels mobles, o espatllament, que encara hauria estat pitjor, perquè això no ho podien acceptar el personal del món de l'estètica. Amb la qual cosa, el que vam decidir, i va ser un criteri de política terminològica, és agafar l'anglicisme i catalanitzar-lo de la manera gràfica posant-li l'accent.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TERMCAT.
Aquesta paraula habitable que tindrem cada dia a l'Obert per Vacances és una secció derivada del podcast Paraules Habitables i que podrem trobar íntegrament a la xarxa Més. I a més, cada dilluns, és a dir, els dies com avui d'estiu, tindrem també un episodi del Paraules al nostre programa. I mentre ens apropem a 2:15 del matí, el primer Obert per Vacances d'aquesta temporada, no hi podia faltar el nostre següent convidat. La seva carta de presentació és a les que es fa en Patxoca. Cantant, compositor, actor, toca moltes tecles, com bé sap el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Bon dia, Eduard. És cert, és un home orquestra.
Bon dia, Manel. Bon dia. És ben cert, tu sempre tens raó, i més encara si és un dia com avui, que estem d'enhorabona perquè encetem una nova temporada de la millor programació de proximitat que poden tenir les ràdios locals de tot el país. Mira, amb qui ara de seguida parlarem, tu el definies com home orquestra, sí, cantant, compositor, actor, ha fet i fa moltíssimes coses. És el guanyador de la primera edició del programa d'aquesta casa, OP Fest, i a més, no t'ho perdis, també és l'autor de la cançó de les de la xarxa que s'estrena precisament avui i sona d'aquesta manera.
M'he quedat encaixat dins aquesta primavera on sembla que tothom té pressa
i no trobo la maleta per sortir, i jo dins el meu cap ja m'he tret la samarreta. M'és igual si no tinc festa, sé que encara no és divendres, però ara sona la cançó que em recorda l'escalfor d'un estiu semercat.
Estem escoltant i estrenant Un estiu com els d'abans. De fet, l'hem fet servir a l'entrada del programa, un tema que des d'ara mateix ja és oficialment el nostre preferit, i justament ens acompanya el seu creador, el Marc Andorell. Gràcies per acceptar aquesta invitació del primer Obert per Vacances, i moltes felicitats també per la part que et toca. Bon dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Escolta'm, dèiem que enguany has guanyat l'OP Fest amb el Deixo Caure, que ha suposat per tu ser el vencedor d'aquesta primera edició del programa, perquè, malgrat que tu portes molt temps treballant en el món de la música, també deia l'Eduard, en el món de la interpretació, però suposo que el fet d'estar en un concurs, home, sempre és una adrenalina, no un nervi, que potser és difícil de controlar, per molt acostumat que estiguis al show business.
Sí, no, no, a més el format concurs era una cosa que amb la meva música tampoc havia fet mai, i la veritat que tampoc m'esperava guanyar. Vull dir que ha sigut un regalàs, i evidentment doncs m'ha portat oportunitats com aquesta, no, ara mateix de tenir doncs la cançó oficial de l'estiu, haver-la pogut fer i estrenar ara, i no, la veritat és que molt content i molt feliç, i amb moltes ganes de veure totes les coses que pugui portar, però de moment aquest any està sent intens, i tot molt gràcies a l'OP Fest, així que molt agraït, i amb ganes de treballar. També, com dius, ha sigut un xute de ganes i energia per seguir fent i per seguir treballant i seguir creant, així que molt feliç.
Marc, en ser el guanyador de l'OP Fest, t'has fet amb l'acompanyament professional de Crea Music. Com està sent tot aquest procés? Estàs notant ja el canvi des que tens aquest suport per part de la discogràfica?
Doncs la veritat és que sí que m'estan ajudant en moltíssimes coses. Estic super, super agraït de treballar amb en Carles i amb tot l'equip de Crea Music. Sí que fins ara la veritat és que tampoc he tret molta, molta música, però tot el que estic traient fins ara ho estic fent amb ells, i m'estan ajudant molt amb gestions, amb promoció i amb moltes coses. Vull dir que super, cap queixa, al contrari, super agraït.
Això sí, després de l'OP Fest has anat publicant, 4x4, per exemple, el teu primer EP, 4 cançons, 4 elements, una idea força conceptual.
Sí, la veritat és que jo tinc com molts referents diferents, i sempre he escoltat música com molt diferent, i quan vaig fer aquestes cançons vaig pensar, ostres, no sé si té massa sentit treure-les. I llavors vaig pensar, mira, potser com a mena de carta de presentació, ara que de moment ningú espera com res de mi, ni ningú em coneix, em semblava el moment perfecte per fer doncs aquests 4 temes amb això, amb idiomes diferents, amb estils diferents, i doncs volia com treure'l, ja tenia algunes cançons ja fora, i aquest any doncs faltava treure l'última, i vaig dir, doncs va, som-hi. I res, vull dir que al final va ser una mica un experiment, però bueno.
De fet, Marc, són cançons totes que parles de pèrdues, d'angoixa, d'amor no correspost. Escriure-les, compondre-les i després publicar-les i també cantar-les, és també una teràpia per tu, o hi ha hagut algun moment de tot aquest procés de creació que ha estat terapèutic?
Bueno, crec que al final la música, jo també he sigut sempre molt d'escriure, crec que també ve una mica d'aquí, llavors sí que evidentment jo crec que hi ha un punt terapèutic, no sé si terapèutic, però surten per alguna cosa, i surten d'un lloc de necessitat segurament, però a vegades no és tant, jo sí que el moment de fer-les potser és el moment més terapèutic, per dir-ho d'alguna manera. Després és més, ja un cop som fora, jo crec que és més de la gent, m'agrada pensar que doncs poden ajudar a sentir coses, o a refrescar, o també a ser doncs terapèutic per qui ho necessiti. Però jo crec que un cop les trec, i sí que a vegades ja, quan les fas en directe o així, de cop i volta se tornen a vegades a remoure coses, o és guai depenent de l'escenari o de la gent que hi ha i com connectes, però sí, jo crec que hi ha un punt terapèutic amb escriure segons quins temes.
De fet, és importantíssim parlar de l'OP Fest, d'aquesta victòria, i lògicament va tenir un pes importantíssim al vot del públic, perquè va ser doncs clau també per aconseguir guanyar el concurs. Com està sent també la part, perquè clar, al final hi ha una part molt prèvia, no?, al fet de que surti la cançó, que parlàvem doncs de composar-la, de pensar-la, de que tot tingui un sentit, però com estàs visquent també la part d'interacció amb el públic, i com el sents també al teu costat, doncs a l'hora de presentar un tema, de treure un videoclip, de penjar un vídeo a xarxes, de recolzar-te en un concurs com l'OP Fest?
No, la veritat és que molt bé. Jo crec que jo no esperava gens la volcada que hi va haver amb la final de l'OP Fest, i per mi va ser, sempre ho dic, però el que més m'emociona quan ho veig són les imatges de quan la gent està veient-ho i reaccionant i emocionant-se quan em proclamen guanyador. Vull dir que tot això a mi era com de, ostres, no m'ho esperava gens. I ara és veritat que quan trec temes i així, sí que hi ha molt de recolzament, com sempre, vull dir que amb això sóc molt afortunat, però també és veritat que tinc ganes de fer directes, tinc ganes de compartir aquesta música i és algo que ara també estem buscant i que aviat podrem anunciar dates que sortiran, i d'això també en tinc moltes ganes, perquè al final és la manera més propera de connectar amb el públic, no? I amb tothom que et segueix i que té ganes d'escoltar-te.
Ara tot just fa un momentet dèiem que ja era el nostre tema preferit de l'estiu, un estiu com els d'abans, que ens farem un fart d'escoltar-lo, de sintonitzar-lo aquí a l'Obert per Vacances. Per cert, que tot plegat compta també amb el suport d'Enderrock. Explica'ns però, Marc, com sorgeix la idea per aquest tema? Parla'ns una miqueta de tot el procés de creació, com la vas escriure. Abans deies que t'agrada molt treballar les lletres. No sé si vas pensar el que voldries. Podries escoltar tu mateix a la ràdio un dia d'estiu.
Sí, sempre m'agrada pensar en què m'agradaria escoltar a mi, perquè al final penso, mira, hi ha gustos per tot i a la gent li agradarà una cosa o una altra, però al final crec que el que faig m'ha d'agradar a mi, i això per començar, llavors evidentment que sí. Però també haig de dir que ha sigut un procés diferent, perquè jo sempre he treballat sol i després amb l'Oriol Pedrós, que és qui em produeix les cançons, però aquest cop, com era també un encàrrec, perquè va ser arrel del premi, la primera reunió que vam fer amb Creem Música, amb en Carles, se'm va proposar doncs, que la cançó del premi, amb Enderrock i amb l'OP Fest i això, que fos la cançó de l'estiu de la xarxa i les teles i les ràdios locals. No? I a mi, evidentment, que em va semblar una oportunitat brutal per aprofitar, i va sortir una mica d'aquí. Llavors, l'únic és que jo mai havia treballat fent un encàrrec concret amb una data límit i d'un estil com concret, d'una cançó que, a més a més, no tenia feta. Llavors, tot això ha sigut un repte, però he comptat amb l'ajuda no només de l'Oriol Pedrós, que és el meu productor de confiança ja, sinó també amb el Roger Jamí i l'Uri Plana de Doreste Records, que en aquest cas no només hem produït la cançó, sinó que m'han ajudat amb la lletra, amb la melodia, hem estat fent sessions de creació, i la veritat és que ha sigut un procés en equip, ha sigut un procés molt xulo, molt diferent al que jo estic acostumat a fer, però havíem d'anar una mica allò ràpid i havia de sortir, a mi em feia por que sortís algo que no era meu, que sortís algo que pel fet de no tenir massa temps doncs no fos la meva essència, però crec que ells m'han entès molt bé, ens hem entès superbé, hem pogut treballar molt bé i crec que ha sortit un tema que a mi em connecta molt. Sí que tenia ganes de parlar dels estius, bueno, com aquesta cosa nostàlgica, sí. Jo sempre m'agrada afegir aquest punt i crec que jo ho soc molt, llavors m'agradava pensar això, no?, en aquests estius de quan jo era adolescent o quan jo era petit, i amb imatges amb què la gent pogués connectar i fer-se-la una mica seva. Jo crec que al final ho hem aconseguit, jo estic molt, molt feliç amb el resultat i jo espero que no l'avorriu massa i que agradi i que la gent l'escolti i endavant.
Segur que sí. Marc, et volia preguntar què ha de tenir una cançó de l'estiu doncs perquè s'enganxi, però canvio la pregunta i et pregunto què ha de tenir un estiu per ser un estiu com els d'abans?
Uah, doncs jo crec que coses de les que surten a la cançó segur, és a dir, jo crec que per mi els estius d'abans és connectar amb aquell grup d'amics que només et trobes a l'estiu i que passin, encara que passin els anys, doncs, i són allà i és com que en un dia et poses al dia i les vivències són... Que de fet, això com a curiositat, sí. Vaig aconseguir pel videoclip ajuntar el meu grup d'amics de quan jo estivejava al càmping, que feia més de 10 anys que no ens trobàvem tots junts, i van dir tots que sí a sortir el vídeo, i són els que surten amb la tenda de campanya i a la platja i així. Són la colla amb la que estiuejava sempre quan era adolescent, i la veritat és que ha sigut...
És a dir, no són actors, són amics teus, no. del càmping, dels teus estius.
Sí, aquest, i també surt gent d'altres finalistes de l'OPFES, gent de l'equip de Tele i Cardedeu, vull dir que els presentadors de l'OPFES, vull dir que vaig intentar com compartir el premi amb tothom que també m'havia portat fins on estava, no? I ha sigut molt xulo, però sí, jo crec que això també, cançons d'aquestes, la imatge de la CRG i com posseïts és aquesta imatge, sí. No? De que volta tota la plaça, doncs la gent ballant aquestes còrios com la maionessa, com el no rompes mas, no? Com aquestes coses que són també molt típiques d'abans, i jo crec que qualsevol cosa que sigui festa i desconnectar i no estar tant per les xarxes i escoltar música amb CDs i no ho sé, jo crec que al final cadascú té els seus records, però jo crec que molts dels meus estan ficats a la cançoneta.
Important, tot això de les xarxes, aquesta crida a desconnectar, vaja, o a deixar almenys aquestes noves tecnologies de banda, encara que sigui una estona durant les vacances, molt important. Escolta, Marc, musicalment la cançó combina aquest pop propi de l'estiu amb els tocs revival dels 2000, tot això com ho has treballat?
Doncs, bueno, això evidentment també ha sigut treball això conjunt amb el Roger i l'Uri i l'Oriol, però jo sempre soc molt del pop dels 2000, és sempre ho dic, però no sé on ho vaig llegir, que deien que la música que escoltem quan som adolescents és com la música que ens queda més, perquè l'adolescència es viu amb una intensitat que després no vivim la resta d'etapes de la vida, no, a vegades. I jo, és veritat que jo segueixo molt estancat allà a nivell musical, encara escolto molta música que escoltava llavors, i per mi aquests referents 2000eros i poperos són com molt importants i també són molt marca meva, o m'agrada pensar-ho així. Llavors per mi era com important que hi fossin, i tampoc em marcava massa fer una cançó d'estiu que fos molt o a la catalana o a un estil com molt concret. Jo volia que fos un estil que a mi m'agradaria escoltar, i encara que fos en català i amb una cançó d'estiu, i no sé, va ser una mica creació conjunta, anar provant cosetes i acabar trobant una mica fer una playlist amb referents i llavors acabar trobant l'estil propi, no, del tema, però sí.
Doncs Marc Candorell, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona a l'Obert per Vacances, i també gràcies per el regal que ens has fet a les companyes i als companys de la xarxa amb aquesta cançó de l'estiu. Et desitgem un estiu ple de molta música, però sobretot de moments com els estius d'abans. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, i que gaudiu de la cançó, i mil gràcies.
Gràcies, i Eduard, moltes gràcies a tu també. Espero que tinguis un bon dilluns, i també que l'estiu que compartim plegats sigui per tu un estiu com els d'abans.
I tant, serà un estiu com els d'abans, amb molta ràdio en aquesta temporada que tot just acabem de començar a recórrer.
Gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins la propera.
Sintonitza Obert per Vacances.
I ara passen 7 minuts de 2:15 del matí. Encara no us ho dic cap vegada en aquest estiu, és veritat que portem molt poca estona plegats, però si no ho heu fet encara, us heu de subscriure, és gratuït, a la plataforma La Xarxa Més, laxarxamés.cat, per poder descobrir alguns dels continguts que tenim i que, per exemple, avui estrenarem aquí a l'Obert per Vacances, i que a la tardor arribaran també a la xarxa Més. Estic parlant de Veus Indispensables, és aquesta secció on anirem descobrint i redescobrint la vida i l'obra de diverses autores catalanes. Estrenem aquesta secció amb Caterina Albert, coneguda sota el pseudònim de Víctor Català.
Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
Obrim les portes amb Caterina Albert, que va voler ser coneguda sota el pseudònim de Víctor Català. Però què en sabem realment? Per què aquest renom? Quines altres obres, a banda de Solitud, van marcar la seva trajectòria literària? Ho descobrirem acompanyats de la historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona, Mita Casacoberta, que actualment dirigeix la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme. Nascuda a l'Escala l'11 de setembre de 1869, fou la gran de 4 germans i va créixer en una família liberal, amb uns pares que li van permetre experimentar i aprendre en llibertat. és un fet molt present en la vida de Caterina Albert i que l'autora va recordar sempre. Fem un petit repàs d'aquests inicis amb Mita Casa Coberta.
Veus indispensables.
Provenia d'una família de propietaris rurals.
Mita Casa Coberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona. Rurals,
pensem en gent tradicionalista, més aviat carca, etc. I no, aquesta vegada resulta que aquests propietaris rurals empordanesos eren republicans i, per tant, molt liberals. Per què dic això? Ella va ser la filla gran de quatre germans, van venir dos nois després i una noia al final, i, de fet, era la pubilla. Ella, a diferència dels altres, va ser la que no va anar a la universitat. Evidentment que va tenir una educació tant a casa molt bona com també a l'escola de l'Escala, però no estava destinada a ser el que després ella va voler ser. Va tenir una educació realment molt bona, perquè va tenir professors particulars de música, de pintura, d'escultura i, sobretot, una gran biblioteca que li van deixar utilitzar sense cap mena de problema, perquè en aquella època, justament, el problema de les dones burgeses era que l'educació servia per tallar-los les ales. Doncs en aquest cas no. Per tant, ella té uns escrits preciosos ja del final de la seva vida, de records de quan ella era petita i les malifetes que havia fet pintant, dibuixant les parets de casa seva, la plantofada que li va clavar el seu pare, etc, etc. Però era una persona amb una capacitat artística, creativa, absolutament brutal. Per tant, com que ningú no li va tallar les ales, doncs ella va llegir, va escriure.
Víctor Català, autores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou.
No vull que em segresteu el pensament dintre de fets o fórmules pactades. Vull, com les aus, les ales alliberades per volar en tot moment, ara dreta, ara esquerra, per l'espai ple d'infinites rutes invisibles. Fragment del poema Insubmissió, inclòs dins el llibre blanc, Víctor Català.
Veus indispensables.
Curiosa de mena, Caterina Albert es va impregnar de l'ambient que l'envoltava, relacionant-se estretament amb la gent del poble i escoltant els contes i les rondalles de la seva àvia, una font d'inspiració que la va portar a escriure. Mita Casa Coberta ens desvetlla alguns detalls de la seva joventut i dels seus inicis en el món de l'escriptura.
Mita Casa Coberta.
La cosa divertida, des del meu punt de vista, és clar, és que quan comença a publicar, que comença a publicar molt aviat, ho fa en revistes humorístiques, satíriques, com l'Esquella de la Torratxa, sempre amb pseudònim, no Víctor Català, sinó d'altres pseudònims, i el que és absolutament al·lucinant i que ha sortit ara amb una tesi que va fer la Irene Muñoz, és que també escriu a la premsa republicana articles en castellà, perquè el republicanisme en aquell moment era en castellà, de tipus polític, i es posa amb tothom, i és divertidíssim. I comença a escriure en català. Per què? Doncs perquè durant els anys de la seva adolescència, doncs, es produeix un fenomen a Catalunya, que és la construcció de la cultura del catalanisme, que a partir d'això dels anys 80, per tant, ben bé quan ella és a la seva adolescència, doncs es converteix en el modernisme. I això la fascina, perquè és tot el moviment artístic, la idea de l'art total, etc.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I a l'Obert per Vacances també tindrem temps per les rondalles de Catalunya, aquest podcast reeditat del llibre clàssic d'Albert Jané. Emetrem alguns d'aquests capítols del podcast que es pot escoltar sencer a la xarxa Més. Per cert, és un podcast Premi Ràdio Associació 2025, acabat de guanyar fa molt poques setmanes el millor programa de ràdio local i finalista també a millor podcast de ficció als Premis Sonor 2025. L'episodi que descobrirem avui és el Barretinaire i les Bruixes. Explica la història d'un jove que fa fortuna capgirant les malifetes d'unes bruixes amb la col·laboració especial de l'actor Sergi López i disseny sonor d'Ivan López, amb el suport també de José Manuel Gálvez.
El barretinaire i les bruixes.
Una nit de llum clara, un barretinaire d'Olot tornava de Prats de Molló de vendre barretines. Però ben passat el coll d'Ares, quan era l'indret del Pla Jugador, davant de la Roca del Gall, el cel es va ennuvolar de sobte i es va fer tan fosc que no va gosar seguir el seu camí per por de perdre's o d'estimbar-se i trencar-se el coll. I va pensar que faria millor de passar la nit en una barraca que va veure allà a prop i esperar que es fes de dia. Quan s'acostava al punt de la mitjanit, van començar a venir tot d'ocells de color negre que feien uns crits molt estranys i que s'anaven a posar al cim de la Roca del Gall. I tot seguit que tocaven a terra es convertien en unes dones mal vestides i escabellades. El barretinaire, pel que havia sentit explicar, va comprendre que aquelles dones eren bruixes i que, vesperon, tindria ocasió d'assistir a una de les seves reunions. Es va quedar quiet i arraulit, gairebé sense respirar, però amb els ulls ben oberts i fent unes orelles de pa. Les bruixes ballaven i saltaven amb tot de crits i esgarips que feien esgarrifar, fins que es va presentar el dimoni, tot pelut i banyut. I en veure'l, les bruixes semblava que encara saltaven i dansaven amb més entusiasme i animació. Després, el dimoni va anar preguntant a totes, una per una, quines malvestats, bruixeries i dolenteries havien fet d'ençà de l'última reunió. I cada una es va esplaiar explicant tot el mal que havia pogut ocasionar per pobles i per viles, per masos, collites i conreus. N'hi va haver una que va explicar, amb tanta satisfacció que li queia la salivera de la boca, que havia embruixat la pubilla de Cal Oliva de Perpinyà i que no es posaria bona si no bevia un beuratge d'escorça de freixa bullida 9 vegades amb aigua de la font del Mas del Comte. Un cop explicades totes les malifetes i després d'haver ballat amb molt de delit una altra dansa infernal, la terra es va obrir enmig de grans flamarades i es van passar el dimoni. I les bruixes es van tornar a convertir en ocellots negres i besardosos que van emprendre el vol i van desaparèixer en totes les direccions enmig de xiscles esfereïdors. El barretinaire, un cop passat l'esglai, va pensar que se li havia presentat l'ocasió de poder guarir la noia de Cal Oliva de Perpinyà. I va decidir de fer-ho. L'endemà mateix se'n va anar al Mas del Comte, que es troba tocant el camí ral de la Jonquera a Perpinyà, va omplir una carabassa d'aigua de la font del mas i va fer bullir 9 vegades una bona escorça de freixa. I tot seguit va fer via cap a Perpinyà i es va presentar a Cal Oliva, que era una casa molt gran i molt rica, una de les més riques de tot el Rosselló. I va trobar tota una família plena de dol i de tristesa, perquè tenien la filla molt malalta. I cap de tota la colla de metges que l'havien visitada no li havia sabut trobar el remei per posar-la bona. I se n'havien sortit dient que allò que tenia aquella noia era un mal desconegut, que no es podia guarir. El barretinaire va explicar als pares de la noia que ell els duia un beuratge que la faria posar bona a l'acte i com que ja no sabien què fer ni què donar-li, van pensar que seria bo de provar-ho i van fer que se'l begués tot seguit. I ja es podeu imaginar l'alegria que van tenir en veure que la noia li tornaven els colors a la cara i el somriure li floria de nou als llavis i els ulls li guspirejaven com abans i que tots els senyals de la malaltia li desapareixien de cop. Ho van celebrar amb festa grossa. I com que el barretinaire, que era jove i ben plantat, i la noia, que era fresca com una rosa, es van agradar l'un de l'altre, els pares, contents i agraïts, van consentir que es casessin. La noia era filla única i, per tant, pubilla de la casa, I així el pobre barretinaire es va veure convertit de sobte en un home acabalat que ja no havia d'anar per aquests mons amb el farcell a l'esquena, escarrassant-se a vendre barretines per tal de guanyar-se la vida. Però vet aquí que el barretinaire tenia un germà dropo i esquena dret, que només tenia la dèria de viure sense treballar, i quan va saber la sort que havia fet el seu germà, en va tenir una gran enveja.
I per què jo no podria descobrir també el remei per guarir la pubilla embruixada?
Es va dir aquell envejós, amb la falera de fer-se ric de cop i volta. I sense pensar-s'hi gaire, se'n va anar a amagar-se a la cabana del Pla Jugador, vora la Roca del Gall. I quan al punt de la mitjanit van arribar els ocellots negres i es van convertir en bruixes, una d'elles, tot enfurismada, va explicar que la pubilla de Cal Oliva s'havia guarit i que allò volia dir que algú escoltava d'amagat les seves converses, i van decidir de buscar-lo per escarmentar-lo ben escarmentat. No van trigar gaire a trobar el germà del barretinaire, arraulit mig mort de por al fons de la cabana. Me'l van agafar entre totes i el van començar a tirar en l'aire i a passar-se'l de l'un a l'altre i a entomar-lo com si fos una pilota, a pessigar-lo i a martiritzar-lo. Me'l van arrossegar per entremig de les bardisses i els esbarzers i finalment me li van clavar una bona llissada fins que me'l van deixar com si fos un pebrot escalivat. I el pobre en va sortir tan malparat que mai més no va tornar a tenir ganes de provar sort amb bruixes ni amb res que s'hi assemblés.
El barretinaire i les bruixes, Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané. És un podcast de La Xarxa. Al barretinaire i les bruixes hi han intervingut Narcís Carreras, de Ràdio Sant Gregori, i l'Anna Gasol, de Munt FM, amb la col·laboració especial de l'actor Sergi López com a narrador. El disseny sonor és d'Ivan López, amb el suport de José Manuel Gálvez.
Vuit minuts per arribar a les 10 del matí, seguim a l'Obert per Vacances i arriba ara un dels moments que més ens agrada, la secció on cada dia ens endinsarem en un any diferent i recuperarem dues cançons que van marcar aquell estiu. A veure quina de les dues preferireu per posar-nos una mica en context i explicar-nos el primer tema. Tenim a la Júlia Llanes. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel, molt contenta d'estar aquí.
Tu ets una de les rivals d'aquesta cançó de l'estiu.
Correcte, i jo crec que la meva guanyarà, però bueno.
Sí, això ho veurem. A veure, l'any, context, anem al 1986, que és justament la paraula habitable ens portaven aquell dia amb la paraula peeling, i el 1986 també va sortir bona música, o això ara ho veurem. També veurem de jutjar això, Júlia.
Sí, sí, tingues fe, perquè jo crec que portem bon material.
Escolta, has dit que la teva guanyarà, perquè quina cançó ens portes?
Jo vull fer una mica d'intriga. Jo només vull intentar veure si li adivines.
Val.
Jo et diria que, per mi, crec que més que una cançó, et diré que és una mica un símbol.
Val. Potser un himne d'aquells que,
un himne,
no, que portem,
sí,
gravats a foc, no?
Sí, perquè pensem que estem als anys 80.
Sí.
I aquesta cançó, diríem que té una mica una actitud així com desafiant i un missatge que avui en dia continua sent bastant necessari.
Home, doncs això jo crec que és una d'aquelles claus de les cançons de l'estiu, concretament, que ha de ser que no perdin vigència, no? Per tant, la que ens portes tu compliria una mica aquest estàndard.
Correctament. Jo crec que avui qualsevol persona que li posis la sabria o la coneixeria.
D'acord. Home, si és un tema que és actual, per tant, podríem pensar que és un tema reivindicatiu, no?, de moltes de les causes que tenim obertes a dia d'avui. Va per aquí la cosa?
Correcte, no ho has mal encaminat.
D'acord. Alguna pista més? Va.
A veure, jo diria...
Estan en actiu els artistes que la canten?
Jo diria que... poc, podria estar més antic, més actius antigament.
Val, però són reconeixibles pel públic.
Són reconeixibles, correctament.
Doncs escolta'm, jo crec que tu mateixa descobreix-nos de qui estem parlant.
Doncs estem parlant d'una cançó que es va escriure per Carlos Berlanga i Nacho Canut, sí, i va formar part d'un àlbum que es diu No es pecado. Crec que amb la cantant ja ho sabràs més o menys, és l'Alaska, i estem parlant de A quién le importa.
Home, és un temàs això, eh?
Home, i tant.
Amb aquestes, no, amb aquestes tecles al principi.
Jo crec que qualsevol persona fica les dues primeres notes i la reconeix.
Exacte.
Sobretot és una que és un himne, sobretot del col·lectiu LGBTQ+, però sí, va molt més enllà, perquè al final és una celebració de la llibertat personal. I el més interessant és que és icònica i actualment segueix sonant superbé.
Molt bé, doncs avui jugues amb aquesta cançó A quién le importa, d'Alaska, no? Lògicament també amb la col·laboració de Nacho Canut, importantíssima, però reconeixible aquesta cançó justament que arriba doncs, en aquesta setmana de celebració també de l'orgull LGTBIQ+, amb aquesta cançó que forma part d'una generació, però també de les que han vingut després, amb aquest missatge tan clar, no? A quién le importa, que tothom en algun moment, jo crec que tothom en algun moment l'ha cantat a la dutxa, Júlia, o en algun d'aquests moments en un viatge en cotxe, no? Així amb força.
Sí, sí, correctament. O inclús quan t'ha deixat el nòvio i dius, mira, total, me siento empoderada.
Total, total. Doncs m'agrada aquest missatge. Doncs d'aquí una estona, a la segona hora del programa, descobrirem l'altra cançó que va també marcar una època al 1986. Gràcies, Júlia, i molta sort.
I a veure què guanyo.
Al final decidiré amb quina de les dues em quedo.
Intentaré
ser el màxim de parcial possible amb la decisió i amb l'elecció. Ho anirem veient, ho anirem veient. Gràcies, Júlia. I vosaltres no marxeu, perquè ara mateix tornem després de les notícies, ens actualitzem i tornem amb més Obert per Vacances, amb l'actualitat que no et pots perdre. Ara us deixem amb aquest A quién le importa. No marxeu, perquè ara mateix tornem a estar amb vosaltres. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I miss the days when we were young and not too wise. Only doing what felt right with open hearts and open eyes. Days before I second guessed my life, wasn't always asking why